Santi Torres, bona vesprada.
Bona vesprada, bona tarda,
Rafa. Gràcies per venir-nos. Tu ets de calor o de fred? A veure, ja, per ambientar-nos.
Si m'estimo més el calor o el fred, m'estimo més el fred.
Molt bé, molt bé. Això és el que passa, ho contesta tothom quan arriben aquestes onades saharianes. Després, tal vegada, en ple hivern, la gent diu, no, una mica de caloret també ens vindria bé. Bueno, ara ja et coneixem una mica més, aquesta vessant calor o fred, que sempre m'interessa molt. Per començar, va, una pregunta més centrada en el tema que ens interessa, fineta, fineta. Quina és la justícia que proposa el cristianisme?
Quina és la justícia que proposa el cristianisme? Pues és la justícia de l'Evangeli. Uh-huh. La justícia de Jesús és el compromís amb els més pobres, els desclosos. Aquesta és la justícia. És a dir, és una mirada sempre des dels que estan més avall de la societat. No? Uh-huh.
Cristianisme i justícia és un centre d'estudis de la Fundació Lluís Espinal i va ser creat a Barcelona l'any 1981. Agrupa un equip de voluntariat intel·lectual que té per objectiu promoure la reflexió social i teològica per contribuir a la transformació de les estructures socials i eclesials. Déu-n'hi-do, és ambiciós el tema. Forma part de la xarxa de centres Fe, Cultura, Justícia d'Espanya i dels centres socials europeus de la Companyia de Jesús. Ara han fet 40 anys i és bon moment per fer un repàs a la seva trajectòria i també del que els espera en el futur o de com veuen ells el futur. Per això ens acompanya avui Santi Torres, ell és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, Teologia també ha estudiat per l'Institut de Teologia Fonamental i Màster en Teoria Política per la Universitat Pompeu Fabra. Déu-n'hi-do, Santi, aquí has estudiat molt, eh? Molt bé. És president del patronat de Fundació Migra Studium, també, i a més és director adjunt del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. No sé què et sembla, Santi, la petita presentació que he fet, si vols matisar o afegir alguna cosa, però creus que està afinada?
Has dit moltes, moltes coses.
Sí.
Sí, sí, és un currículum que semblava... Qui sap què he dit tot junt?
El currículum de Santi i de la naturalesa de Cristianisme i Justícia.
Una de les coses que no has dit és que m'agrada... Soc pagès, així, a estones lliures. És a dir, a mi la meva afició és el camp, la terra, el contacte amb la terra.
Doncs m'agrada
molt. El que
passa
és que soc una mica exiliat a la ciutat, però bueno...
Estàs exiliat a la ciutat, doncs deus patir aquí, perquè si la teva el cor està al camp, aquí poca cosa.
Bueno, però el compromís és aquí,
vale,
però...
Clar, aquí. Per qüestions de compromís, podríem dir. Molt bé. Com va ser l'acte de divendres per commemorar aquests 40 anys de Cristianisme i Justícia?
Doncs va ser un acte senzill, va ser un acte que sobretot el van plantejar de cara a l'equip, no va ser un acte obert,
sí.
I sobretot en clau de reflexió, celebració, reflexió.
Vale.
Celebració dels 40 anys.
Que és la vostra naturalesa, també, reflexionar molt.
No? Exacte, i com que no hi ha reunió de Cristianisme i Justícia en la qual no hi ha reflexió, doncs també vam convidar a quatre persones, uh-huh. Vam fer una taula, jo crec molt, molt interessant, amb quatre persones que ens ajudessin des de fora, amigues, però des de fora,
sí.
A pensar quins són els reptes que teníem o que podem tenir cara al futur. És a dir, que ens diguessin què hem de fer de Cristianisme i Justícia cara al futur.
De seguida passarem a aquesta part, que també és molt interessant, la de veure com enfoqueu els reptes que tenim per endavant tothom com a societat, com a cristians també, com vosaltres, com a fundació. Però el vostre objectiu és contribuir, això com a base, a la transformació d'aquelles realitats generades i generadores d'injustícies per avançar cap a un... Això ho he tret de la web, però és un dels vostres objectius. Voleu avançar cap a un món més humà i més just i una església més al servei dels pobres en col·laboració amb altres persones, entitats i amb objectius semblants. 40 anys després d'aquest objectiu, de marcar-vos aquest objectiu, creus que ho ha aconseguit, Santi?
Doncs no, perquè això més que un objectiu és un horitzó, i de fet és la manera de dir-ho perquè ho entengui tothom,
sí.
Que és el regne de Déu, és a dir, és anar caminant cap a aquest regne de Déu, que sempre és un horitzó que no es va aconseguir mai, no? Però en el qual estem caminant, i en aquest camí també doncs, anem transformant petites coses.
Perquè
no?
Tu portes molts anys, em deies abans fora de micro que des del 2004.
Des del 2004, sí,
per tant, tota una vida podríem dir allà...
Sí, sí, a més, per coneixia també el centre abans d'entrar-hi a treballar, jo vaig conèixer els quaderns de Cristianisme, les publicacions, les rebia a casa ja abans. Sí, sí.
Per repassar una mica la vostra trajectòria, aquí als periodistes ens agraden molt aquestes preguntes, eh? Sí, sí. Però potser és complicada de respondre. Quin diries que és el vostre moment culminant, aquell moment que us va fer sentir realitzats com a entitat?
Jo crec que és una suma de moments. Lògicament, les entitats tenen... És una entitat, diguem-ne, tranquil·la, de reflexió, tot i que en els últims anys ens ha obligat a respondre, a reaccionar més ràpidament a les coses, no? Però almenys és una entitat de reflexió, però sí que ha tingut com moments així importants. Jo crec que un moment important va ser el llançament dels quaderns, que és la gran primera difusió que fem. Penseu que doncs, en distribuïm gairebé uns 30.000, més de 35.000 a tot el món, de quaderns tant de...
A tot el món, eh?
A tot el món, sí, sí, són 117 països. A l'última memòria vam fer el recompte d'això. És sobretot, lògicament, Espanya, perquè publiquem en català, castellà i anglès, Amèrica Llatina, però també a països, curiosament, com la Índia, doncs, arribem bastant a través dels quaderns, sobretot en la traducció anglesa.
Per aquells que ens estiguin escoltant que no coneixen aquesta naturalesa dels quaderns, es pot refrescar una mica en què consisteixen, quins continguts...
Doncs és un format molt... Ara ja anem pel 229, per tant, ja són uns quants.
Sí, sí, sí.
És un format d'unes 32 pàgines, que en aquell moment era un format breu, ara ja és un format massa...
És un format dens, ja.
És un format dens, però que en principi volia divulgar la teologia, divulgar el pensament social a través d'un 32 pàgines, que són les pàgines que tenen aquestes...
Com una mica de catequesi, podríem dir?
Jo crec que més aviat explicar amb paraules al màxim d'entenedores a la millor realitats teològiques o anàlisi de la realitat social, que a vegades és complex. És a dir, treure una mica la reflexió de les universitats i fer-la més popular, no? Fer-la més popular perquè ajudi les comunitats, perquè ajudi la gent de les parròquies, perquè ajudi a totes les persones cristianes que estan buscant una paraula, no? que els ajudi en aquest món tan complex.
Home,
jo crec
que aquestes xifres que has donat, el número 229 arribant a tants països internacionals, finalment, doncs són dades que ens indiquen que realment és una aportació vàlida, potent i que suscita interès, també.
Doncs la veritat és que sí.
Sí.
I ara també hem anat incorporant, jo crec, quan parlaves de moments culminants, jo crec que un moment culminant va ser en els últims anys anar incorporant també nous formats. Lògicament, el paper...
El paper tenia un sentit fa uns anys i ara s'ha de completar, no?
S'ha de completar amb la part... Tenim un blog en el qual publiquem també diàriament un article.
Sí.
Tenim també un canal de YouTube en el qual alguns dels actes que fem, oferim, entrevistes, etc., també les fem a través del canal de YouTube. Crec que em sembla bé que l'any passat vam tenir unes 100.000 visualitzacions, per tant, amb molta... És a dir, intentem anar adaptant-nos també a través de les xarxes, etc., per arribar al màxim de públics possibles, perquè som conscients del que comentaves, no? Doncs que el paper, fins i tot 32 pàgines, avui en dia són moltes pàgines per molta gent, no?
Efectivament, però està molt bé aquesta mirada que sempre intenta actualitzar-se per estar al dia i per arribar a quanta més gent millor, perquè totes aquestes eines, les xarxes socials, realment el que ens permeten és arribar a més gent, no? I si es fa amb aquest esperit i amb aquesta idea, és una bona manera d'utilitzar-les. No sempre són tan bones les maneres, ja ho saps. També ens agrada aquí al Camins la mirada autocrítica. Nosaltres la tenim constantment cap a aquest programa. No ens passem, perquè de vegades ens aniríem deprimits cap a casa i no arribem a aquest punt, però sí que ens agrada ser autocrítics. Què creieu que podeu millorar, Santi?
Que podem millorar moltes, sí, i moltes coses. Per mi, el perill, diguem-ne, que tenim, precisament relacionat amb l'anterior, és que el voler arribar, voler fer les coses molt ràpidament, som un centre d'estudis, oblidem allò que és més important de tot, i el més important de tot és la reflexió. És a dir, podem tenir uns bons canals de YouTube, però què és el que hem de comunicar? I això és el que realment pertoca, doncs, a l'equip que tenim. Tenim tres àrees: l'àrea social, l'àrea d'espiritualitat, l'àrea teològica, 120 persones, voluntariat intel·lectual, que estan treballant d'alguna manera oferint el seu temps lliure per a cristianisme i justícia, però això s'ha d'articular, és a dir, hem de crear espais per fer una bona reflexió. I això és el que és el gran repte, eh? Quan avui és tota la immediatesa, quan tot és això, el gran repte és continuar oferint una reflexió teològica, social i espiritual de qualitat.
Doncs em sembla una reflexió sobre la reflexió molt interessant, perquè al final, saps què passa? Que tenim, i potser la tenim tothom, aquesta pressió que existeix avui en dia per publicar, perquè constantment hi ha una activitat, de vegades ens separa de la qualitat, no? Jo crec que és interessant parar-nos, i més en una entitat com la vostra, no? que teniu aquest temps, no? per prendre-us les coses amb una certa calma i reflexió.
Tot i això, la pressió de la immediatesa la vivim, segurament no com vosaltres, no? Que sou una ràdio, que sou periodistes.
Segur que esperem que no, com a mínim.
Però sí que és una d'això d'immediatesa, de tenir una paraula sempre per totes les coses que estan succeint, no deixar reposar les coses, no fer silenci. I això a vegades és una tensió i és una cosa a millorar. Ens podem perdre, diguem-ne, per aquí.
Però bueno, està molt bé que ho tingueu al cap, i és una bona reflexió també autocrítica. Un dels vostres objectius a Cristianisme i Justícia, Santi, és el de visibilitzar conflictes oblidats. M'ha agradat aquest punt. S'està oblidant el conflicte d'Ucraïna, per exemple?
El conflicte d'Ucraïna, com que el tenim bastant a prop i els refugiats els tenim molt a tocar, també,
sí.
És possible, i ens afecta en la nostra vida de cada dia, perquè ens afecta en el preu dels carburants. Aquest conflicte segurament no l'oblidarem tant, però sí que en el que vam parlar, en aquest conflictes oblidats, que va ser un petit projecte que vam fer l'any passat,
sí.
Vam tractar de quatre conflictes que precisament estan allà, però que ningú el recorda, no? Tot el tema de Birmània, Myanmar, el tema del Sàhara, que sí que ara que s'ha posat una mica més de moda arrel del canvi de posicionament del govern espanyol.
Sí.
Però al món existeixen molts conflictes a Àfrica que estan invisibilitzats. I com que abans dèiem que la nostra vocació, d'alguna manera, és arribar en aquelles situacions més oblidades o en aquelles situacions últimes, doncs el que intentem és també visibilitzar a vegades aquestes realitats menys mediàtiques, no? És possible que el conflicte d'Ucraïna s'oblidi, però costarà una mica més per les repercussions que tenim en la nostra vida.
És que jo crec que dos consideracions respecte a la teva resposta, si em permets. La primera, que jo crec que ens estem centrant més en el que ens toca a nosaltres que en el conflicte en si, en el que estan patint les persones que estan allà o que han hagut de sortir d'allà. I dos, sort que hi ha entitats com vosaltres que intenten no oblidar certs conflictes. Tu s'has esmentat aquests quatre, segurament podrien trobar molts més arreu del món, però sort que succeeix, que hi ha entitats com vosaltres que com a mínim ens refresca la memòria, perquè els que vivim al primer món amb una certa tranquil·litat de vida, doncs ens hi costa de vegades tenir-los present. Jo crec que 40 anys, si em permets també, és arribar una mica a la maduresa, o sigui, més no a la majoria d'edat d'una entitat. Mm-hmm. Tinc jo la sensació. En tot el que heu après aquests anys, com us plantegeu les vostres aportacions i la vostra feina del futur, Santi?
Doncs el nostre gran repte, podríem dir ara, és el relleu. Tenim la generació dels que va començar el centre fa 40 anys, encara és una generació que viu. Tenen ara de 80, 85 anys. Uns José Ignacio González Faus, Xavier Alegre, Oriol Tunyí, uns grans teòlegs que són bastant irrepetibles, no? El gran repte és com fer el relleu. Gràcies a Déu tenim, doncs també intentem ser una mica pol d'atracció de teòlegs i sobretot teòlogues d'altres llocs d'Espanya que ens ajudin o que vagin en la mateixa línia. Però aquesta vessant, així com la reflexió social, doncs és més fàcil en el sentit de que hi ha més gent disposada a fer aquesta visió teològica que lligue la fe i la justícia. Costa una miqueta, perquè doncs, bueno, els teòlegs a vegades viuen també en el seu castell d'Ivori, una mica desconnectats de la realitat. Llavors, trobar teologies que siguin arrelades en la realitat, que donguin resposta a les situacions que viu el nostre món, doncs ja no se'n troba tant. Llavors, és com despertem vocacions, també, d'una teologia molt més lligada a això, a la realitat, a el que està passant, no? Lligada, que interpreti doncs, el que ha passat en aquesta pandèmia, que interpreti les situacions de desigualtat. Què diria, diguem, Jesús, no? La teologia doncs, sobre els desnonaments, no? Què diria Jesús i la teologia sobre el que està passant en determinades situacions.
Per tant, un dels reptes és aquest relleu generacional.
Relleu generacional.
És interessant, és interessant. La vostra mirada cap a la societat en general, què podeu aportar? Què voleu aportar en el futur?
Doncs sempre hem sigut una mica de pont. Una pont, intentem ser una mica de pont entre una església pues, que a vegades no, té dificultats també de comunicar amb el món tot el bé que fa, però a vegades també com anar traient recels, no, a una societat cada vegada menys, també hem de dir-ho. Jo crec que quan va sortir fa 80 anys, 40 anys, Cristianisme i Justícia, els recels a vegades eren més clars cap al cristianisme i això. I en canvi, doncs, intentar fer de pont entre aquestes dues realitats. Nosaltres tenim molta relació amb els moviments socials, per exemple, hem tingut bastanta relació, doncs, com veure aquells punts comuns, no? Aquell llenguatge comú que hi ha entre l'Església i, per exemple, el que aspiren doncs, els moviments socials.
Sí, que de vegades sembla que estigui molt allunyat i tal vegades no està tant.
No.
De vegades és més conceptual o espiritual, però la idea és igual.
Afortunadament notem un interès cada vegada més gran, tant per l'espiritualitat com per la teologia, fins i tot d'àmbits allunyats de l'Església. Llavors jo crec que és bo allà també estar-hi, no? Estar sempre en altres fòrums que no són els fòrums sempre dels nostres, diguem.
I tant, està molt bé això, realment, i això també. Mira, justament em fas una assistència al peu, m'agrada molt quan passa això, perquè estem vivint aquest moment, aquest camí sinodal que ha proposat el Papa, que ha arribat a cada diòcesi, en què la qüestió és escoltar totes les veus. La idea és aquesta, no? Escoltar totes les veus, tant de l'Església com no de l'Església, escoltar-nos, dialogar, trobar punts en comú, estendre ponts, totes aquestes coses. Teniu una mirada també cap a l'Església, cap al moment de l'Església?
Jo crec que sí, és a dir, que també aquesta mirada cap a dins, jo crec, pensava fins i tot, de fer la lliçó inaugural del curs que ve, anirà sobre sinodalitat, però en relació a aquelles persones que han pogut sentir-se excloses en algun moment determinat per la mateixa Església. És a dir, hi ha col·lectius de cristians i cristianes pues, que per la seva orientació sexual, per la seva situació, doncs estan una mica fora, doncs, què diu la sinodalitat per a aquestes persones, també, no?
Sí, que no és tan fàcil trobar aquest encaix de vegades.
No costa. A vegades costa més...
Existeix, eh?
Sembla més fàcil fer la sinodalitat entre els que ja estem convençuts, els que ja tenim una mena d'estatus o així. Però hi ha aquells col·lectius que, d'alguna manera, dins de l'Església, també durant molts anys s'han vist marginats.
Sí, que jo crec que existeix aquest lloc per tothom a l'Església. Tothom, l'Església té una paraula per tothom que la vulgui escoltar. La qüestió és que, de vegades, costa entrar en aquest espai o trobar-lo exactament. I ja per anar acabant, Santi, si et sembla, ja sé que podríem parlar a tope, perquè sou realment infinits en cristianisme i justícia. Però per a les persones que ens escoltin, tu has parlat de 120 persones voluntàries que us ajuden i que vulguin interessar-se per les vostres activitats o per participar amb vosaltres o que sentin que tenen una formació i inquietuds que us poden ajudar en alguna cosa, com ho poden fer?
Doncs a través de la web de Cristianisme i Justícia, però també a Roger de Llúria 13, allà també ens trobaran.
Ah, poden anar, eh? Allà.
Poden anar i poden interessar-se, els hi ensenyarem i els hi direm també maneres de col·laborar. De fet, de tant en tant ens arriben persones pues, que estan estudiant, estan fent doctorats o estan i que diuen vull incorporar-me a l'equip de Cristianisme i Justícia i nosaltres encantadíssims de poder comptar amb veus i veus plurals també i veus diferents.
Doncs queda dit, també podeu comptar amb nosaltres sempre que ho desitgeu per donar difusió a les vostres activitats o el que vulgueu, ja ho sabeu, sou amics d'aquesta casa i nosaltres encantats. Santi Torres és director adjunt del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, que ara ha fet 40 anys, que ho estan commemorant, que estan mirant cap al futur també i avui una mica ens ha exposat la seva realitat i la seva mirada futura aquí al camí. Santi, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, nosaltres que respirem uns segons i Maria Marcet en aquest estudi. Thank you.